Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis. Benvinguts a un nou episodi de Mossega la poma. Avui he provat el nou estudi de StreamYard i sota comandaments del senyor Raül Arribas. Hola, Raül, benvingut.
Hola, què tal?
Molt bé, molt content que estiguis per aquí i que facis avui de controlador aeri, que ja tocava.
Exacte.
A veure què tal. Avui tenim un nou convidat. El vaig presentar abans del Marc, perquè si presento un Marc ja se m'ha acabat la presentació, saps?
El que més m'agrada d'això és poder-lo tenir al backstage, no?
Sí, sí, m'agrada això, eh? M'està començant a posar palote. Josep Ruano, benvingut a Mossega la poma, després de molts dies.
Hola, sí, tant. Hola, bona tarda, què tal?
Bueno, tenim aquí per parlar d'ous.
Sí, això.
Entre altres coses.
Sí, sí.
Portem uns dies en el Telegram de Mossega la poma, i això ja ve de llarg, eh? Parlar una mica dels ous com a aliment i la conservació i mites i coses que s'han de fer i coses que absolutament no s'han de fer amb els ous.
Com a aliment.
Però això és un prelúdic.
És veritat que vam parlar d'ous, d'ous de gallina, ous de guatxi.
No t'has llegit el meu
blog. No té accés al guió.
Jo al guió fa anys que no tinc accés.
El blog, el guió és igual. Jo no s'ho mira ningú, Tomàs.
No em dóna la vida, jo em sap molt greu, però no em dóna la vida.
Josep Ruano està a Substrac i en les notes del programa tindreu enllaç al seu...
Me'l llegeixo quan de tant en tant, o el poses tu a LinkedIn o el poses algú, llavors sí, però sona que això. Si m'ha de venir el call to action, m'ha de venir molt directe, si no, no em dona per tot.
A mi m'ha passat igual aquests dies. Bueno, de fet, m'acabo de subscriure fa un moment, sapiguem que ja existia fa un temps. Això dels ous ve de llarg, però bueno, el Josep no només està aquí perquè ens agrada molt i la gent té un club de fans a Mossega la poma per parlar de temes de cuina, no? Però jo espero, Josep, que et puguis anar arreglant la teva agenda i que puguis estar no només per parlar de temes de cuina, sinó també per ajudar-nos a desvetllar els temes tecnològics i no desvariar tant com habitual fem.
Contribuir al Marc és impossible, eh?
Sí. Només vull recordar una cosa. El principal enemic d'un podcast és un teclat mecànic.
Sí.
És el meu, Raül.
No té un teclat mecànic, té un teclat mecànic operat per grua, perquè déu-n'hi-do. Bueno, qui falta i que ens ha deixat fer la intro és en Marc. Marc, molt benvingut a Mossega.
Ja puc. Mantingut aquí tancat. Mantingut el galliner, tu. Això no és sèrio, eh? Això canviarà la dinàmica del programa. Baixarà l'audiència, baixarem gent a l'aixeta i tot.
Totalment.
Marc, això només serà avui, no preocupis.
Això no pot ser. Això és un espanto, eh? Això. Realment, Raül, sí, eh? El StreamYard funciona molt bé. No sé,
sí,
si perquè...
Té una pinta molt més... Realment una pinta més pro que no...
Que no, bueno, patrocinen, eh? Vull dir que... Perquè no volen. Però vull dir que jo no m'emporto res d'això, eh? No hi ha ni afiliats en aquest programa.
Originalment a mi m'agradava el Riverside perquè almenys ens donava les pistes
àudio. Aquest també t'ho dona, eh?
Abans no ho feia. O sigui, quan vam triar el Riverside era perquè el Riverside ens donava les pistes d'àudio. I llavors, si per exemple entrava algú per Skype, doncs llavors li podies aplicar una miqueta de filtre, una miqueta de compressió, en funció de si algú no tenia micro, però sempre estan molt desanivellats, però aquí sembla com si els micros estan ben anivellats, és com si cada vegada aquestes plataformes fan més coses a la cuina. Parlant de cuina, tenim en Josep, tot i que l'article que a mi m'ha agradat és el que ha publicat aquesta setmana sobre deute tecnològic.
Aquest és el que he llegit. Mira, veus que
jo m'acabo de llegir el de...
Aquest és el que he llegit.
Jo m'he llegit el del Trump.
Sí, perquè els que són... O sigui, els articles normals, diguéssim, els promociono a Twitter i Mastodon i Insta, els que són de cuina o de coses així, i els que són de tecnologia, management, empresa, els poso a LinkedIn.
Aquests són els que m'arriben a mi.
I hi ha una diferència molt bèstia. Quan poso LinkedIn, tenen moltes més visites. Suposo que tinc més xarxa, no? Bueno, sense suposar-ho, és així. Sí.
Molt bé, doncs, parlant d'ous...
Curiosament, a Twitter a mi no em recomana els teus tuits. No m'apareixen.
És que a Twitter, si no pagues, ara mateix, no apareixes gairebé enlloc. Ja ni a la pestanya de following, eh? Ha baixat molt la visibilitat de la gent que no paguem. Moltíssim.
Que s'enfonsi ja una vegada.
Exacte.
No sé, però bueno...
D'això, hi ha altres temes tecnològics que tenim damunt de la taula. Dona temps, parlarem en aquest episodi, que recordo és el 602, ja, mossega la pàgina. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé.
Obus interruptus amb la...
Sí, perquè no hi ha hagut temps d'acabar-ho de... Ja ho farem bé.
Ja l'he dit al Tomàs que jo ja temps de fer el fade-out ja no m'ha donat. Ja està així.
Però està molt bé que ens muteixi i que la Falca s'escolti, ¿vale? Per cert, saludo... ho he avisat amb 3 minuts d'anticipació, però ja tenim 5-6 espectadors que estan aquí en el directe de YouTube, o sigui que salutacions als qui ens estigueu escoltant per aquí. A veure, abans d'entrar en temes tecnològics, ja sé que hi ha coses d'aquesta setmana, Josep, va, pel teu club de fans, anem a parlar dels temes dels ous. Tot arrenca perquè...
A mi em sembla que en els anys 80 la primera van fer una pel·li porno catalana que es deia Un parell d'ous o era simplement eròtica o alguna cosa així. Hòstia, van fer una català. Van fer una pel·li una mica marrana en català que es deia Un parell d'ous.
Però era porno o era eròtica?
Bueno, era eròtica, però bàsicament la temàtica era tota picant, així una miqueta 50 ombres de Grey i tot això.
L'amic David Acacio ens està veient per YouTube, salutacions, que és conegut a tots els que estem en aquesta sala virtual.
Hola, David, què tal?
Hola, David. Bueno, doncs, a veure, el problema
també,
amb els
també nous... la primera porno era les excursionistes calentes. Sí. Les excursionistes calentes i llavors hi havia aquesta del parell d'ous que era com així més aviat allò així, 50 ombres de Grey i aquestes coses.
Bueno, doncs hem tingut polèmica amb la conservació i coses que fem perquè ens ho deia la iaia i no sabem el per què.
Lo de mirar porno en català.
Sí,
home, i ara m'acabareu dient que no m'he d'esperar 2 hores a banyar-me a la piscina després de dinar. Hòstia. I que la vitamina no marxa del suc de taronja, no? Ja, si comencem així, jo tanco i marxem.
No, de les 2 hores després de menjar, és veritat, pels pares. És per poder fer migdiada sense que...
Exacte, això ho descobreixes com a pare.
Clar.
Sí, sí.
No podem anar-nos a banyar fins a 6-2 hores després de menjar. Si no, us agafarà un tall de digestió.
Si us hem de vigilar, no hem de descansar.
Sí, sí. Ara vosaltres...
Bé, pues, a veure... No sé si vols començar per la història, per la part científica o la part de conservació. Jo et deixo, si tira tu per on vulguis, si en cas anem fent preguntes, com t'interromparem igual, o sigui que no hi ha problema.
Sí, no, com vulguis, o sigui, això ve de fet ve de fa temps perquè en Magma va demanar les col·laboracions que fèiem la temporada passada per la d'ous. I per vagui raons no havia tingut temps i no m'havia posat. I vaig fer aquest article d'una noia verra, no? Parlant d'una història que és de la Typhoid Mary, de Maria Tifosa, que és una noia pobra que, sense voler-ho, bueno, una mica així, va matar unes quantes persones i que van acabar fotent aïllada un...
Però la tia va ser
Nova York.
Tenia com tifus crònics, però sense patir-lo, no?
Era portadora, però no... Ella no desenvolupava els símptomes.
I manipulava aliments.
Tifus per causa de la salmonella, i treballava a cuinera. Era una noia que havia marxat d'Irlanda amb les fams de patata, molt joveneta, amb 14-15 anys, se'n va anar a Nova York a buscar fortuna, i va començar a treballar a noia de feines domèstiques, i de seguida va començar a treballar de cuinera. I allà on treballava es carregava la família, tia. Fins que bueno, ho van descobrir, ho van investigar, ja van internar...
Ha de ser molt bèstia l'impacte d'aquesta senyora perquè, diguéssim, amb les tècniques entre cometes de Big Data de l'època, la detectessin. O sigui, havia de ser bèstia.
Hi va haver un doctor del Departament de Salut de Nova York que va localitzar que hi havia una sèrie de casos de febre tifoidea, no? I que havien començat, i va arribar a rastrejar que havien arribat en un àtic de Park Avenue, d'allà va anar seguint i va dir, hòstia, a tot arreu on passa això hi ha aquesta tia cuinera. Doncs passa alguna cosa, no? Llavors hi va demanar unes mostres d'orina, de femtes, de sang, que s'hi va negar, i bueno, va continuar investigant i va descobrir que allò on te passava portava la mort amb ella. No?
Com el cavall de Tila, tu.
I, de fet, la portada d'alguns diaris de l'època va ser molt bèstia. Mira, anem a provar, aviam si puc compartir aquí alguna cosa i em sembla
bonic. Els que escoltin el programa, no d'allò...
Ai, quina por, compte, que
després surten bastanyes. No, Riverside així d'urgència.
No, si ho dic perquè després la gent comparteix, allò de compartir una pestanya o una finestra, comparteix la pantalla i apareixen altres pestanyes, altres aplicacions.
Es pot compartir només una pantalla de dues?
Has de compartir la pantalla que es vegi el fitxer blau, de text blau on tens les claus i les...
Sí, exacte.
Vale, ara ho vaig a fer, doncs.
Sí, en principi, vinga. Amb el de present hauries de poder presentar el que vulguis.
Vale, guai. Va, doncs, bueno, per als que ho veieu pas bé i els que no, pues, per res, no? Però les portades d'època fotien una mica de por, realment, eh? Vull dir, van fotre unes portades on es veia la tia que en lloc d'ous tirava calaveres a la paella, coses d'aquestes, no? Doncs aquesta pobra...
Sí. De fet, estem veient un retall de diari amb una dona tirant calaveres a una olla.
Es deia Mary Mallon.
Es va descobrir això, que es podia ser portador de la malaltia i no desenvolupar els símptomes, però sí que ens met cagar. I aquesta dona pues, va contribuir en aquesta part de la sanitat, de qual cosa és bona. I arran d'aquesta història pues, explico com s'han de conservar els ous, explico una curiositat com aquesta recepta automàtica, absolutament fastigosa, pels que ho coneixeu, Raül,
són
cols de pollastre, sí. És una recepta puto fastigosa que està considerada com una delicatessa en alguns llocs d'Àsia, però que es veu que han de bullir moltes hores, posar-hi moltes espècies, cremar-ho molt, perquè si no fa molta pudor i és molt desagradable. I, cony, igual que una tura t'està dient que no et mengis el cul.
Tu t'anava a dir, si has de posar tant esforç, no?, per poder-t'ho menjar, potser és que no ho has de fer.
Ja, exacte, potser és que no ho has de fer, i potser és que la delicatessa és que la salsa que hi fots te la menja sola i menys problemes, perquè això té salmonella en quantitats indigentes, no?, que deia aquell. Però, bueno, i aquí, doncs, explico alguns... A partir d'aquí explico alguns... hi ha un llibre, fins i tot, de Tifoid Mary, que va escriure Anthony Bourdain, el cuiner. Explico, doncs, algunes històries i com s'han de conservar els ous. On hi ha risc i on no hi ha risc i algunes llegendes urbanes, no? Com, per exemple, si els ous han d'estar a la nevera o no hi han d'estar i perquè hi ha gent que diu, ah, però si al supermercat no hi són. Bé, doncs això.
Perdona, Josep, però també hi ha gent, que alguns plats, per exemple, com el del sushi de peix globo, que part de la delicatessa informa part el risc que hi ha, perquè si no li treuen la vesícula aquella, el peix globo és mortal i llavors hi ha el morbo i tot aquest tipus de coses, no? O sigui, que hi ha gent que és això, que poca feina, tu, que quin problema tenen els canelons, no?
Com es boletaires aquí?
És igual.
Fa una setmana, bueno, com els boletaires xaves, que no saben conèixer que els bolets.
Agafes només els rovellons i ja està. Exacte.
O els vas a comprar al súper. Sí, ja està.
Súper secs.
No són mortals, però hi ha uns rovellons que es diuen rovellons de llet que no s'han de menjar.
Algun expert que fa 60 anys que n'agafa i que ho sap, cada any algun d'aquests casca. Sí que...
Perquè s'arrisca més del compte, Raül.
Perquè ja no s'hi veu.
No, tu mires amb el Google Lens i et dius si te'l pots menjar o no.
Li passa com en Marc quan deia taula de tallar formatge, ja va amb una taula de tallar formatge perquè ja no s'hi veu, no? Doncs... Exacte. Això mateix.
I es comprarà el plegable que el treguin.
Anem a pels mites de conservació i per què els ous no s'han de posar a la nevera, segons diuen alguns, cosa que no és certa.
Sí, sí que s'han de posar, sí.
Per això,
el tema és per què no estan a la nevera en el supermercat. I la qüestió és que la closca d'ou és porosa. Llavors, ha de deixar passar aire, perquè si no, el pollet que es formaria a dintre no tindria, arribaria a un punt que no podria respirar, per tant, ha de tenir certa porositat. No? Realment és una obra d'enginyeria espectacular, un ou. Eh? Llavors, què passa? Que, com és porosa, hi poden passar gotes d'aigua petites. No? Al mateix temps, l'ou es forma a la part de gallina o de l'animal que es diu la cloaca. No? Es diu així, que és on hi ha més concentració de patògens, no? De salmonellosi. Per tant, la closca, per la part exterior, diguéssim que és on hi ha més risc que hi hagi salmonella. No salmonellosi, però la salmonella, no? Què succeeix? Si estiguessin en fred a la botiga, els traiem, els portem pel carrer mentre acabem de fer la compra, sobretot a l'estiu o quan fa calor, aquí passarà que condensarà humitat al voltant de la closca. Els tornem a fotre a la nevera i l'aire que hi ha dintre, la part d'aire que hi ha dintre de la closca, dintre de l'ou, perquè es pugui anar, perquè necessites aire, no?, perquè es pugui anar formant la vida, aquesta part amb refred es contreu, per tant fa un efecte de succió, eh? I fer aquest efecte de succió fa entrar gotetes d'aigua de la superfície que han condensat cap a dintre. O sigui, la salmonella arrossega les bactèries de salmonella cap a dintre. Per tant, hi ha més risc de contaminació. Perquè això no passi, a la botiga està en temperatura ambient, perquè poden aguantar bé uns dies en temperatura ambient, de manera que no ens facin condensació. I quan arribem a casa sí que els hem de posar a la nevera, perquè s'entén que allà ja no estarem posant-los i traient-los. Eh? Quan hagueu de fer-vos un ou o dos ous com en Marc, no?, per esmorzar, treus aquells dos ous i et fas els dos ous. No treus la dotzena d'ous i ja tens mentre esmorzes i no sé què allà sobre i després ja guardaràs, no? Tio, els que necessites, no?
Per això a les neveres antigues havien hueveres, perquè tu posessis els ous individuals.
Les hueveres.
Sí. I tu traguessis els que necessitava, ara ja no.
Dues coses, Josep.
Però la idea és la mateixa.
Per exemple, sí, sí. A casa meva, la pràctica que fem és que, diguéssim, des de principis de maig fins a meitats d'octubre, els ous van a la nevera. Però els mesos, diguéssim, que fa més fresca, tenim una sala fresca on guardem, fem servir de rebost i balla el rebost, i tampoc ho tenim, tampoc ens duren tant, perquè com que a casa doncs, vam agafar fa uns anys la pràctica de dir anem a esmorzar ous, que és molt millor que menjar cornflakes o una altra guarrada, escolta, proteïna bèstia al matí, sobretot pels nanos, i al final nosaltres també doncs, cada matí...
Clar, aquí dependria de quina temperatura tinguis a aquesta sala, no? Es recomana que la temperatura a la que conservem els ous sigui una temperatura màxim de 10 graus, eh? Això és el que es recomana.
Quan estem parlant de conservació, quins períodes estem parlant? Perquè si vol dir portes a la botiga en 4 dies tots fotuts segur...
No, cap problema. El tema és, amb el fred el que fem és alentir la reproducció de sobretot de la salmonella, però de patògens, no? Aquests bitxos tenen la seva temperatura de reproducció òptima entorn als 30 i escaig graus, val? 30 i escaig graus. Això no vol dir que no reprodueixin a temperatures més baixes. Eh? Si ve la salmonella està, diguéssim, a la festa del bitxo entre 30 i 37, estan fent la seva rave, que no vol dir que...
Com el llevat. 15... Que, això és, sí, això sí, és com el llevat, que, per exemple, hi ha algunes receptes de pa que el pa el fots a la nevera i fas una fermentació molt llarga.
Va, sí, com els continua fermentant. Correcte, continua fermentant molt a poc, no? I així tens una fermentació doncs, que desenvolupa uns altres sabors, més làctics, més... Doncs és una mica el mateix. De 30 a 37 graus és la temperatura òptima. Aquí va a tota castanya de reproducció de la salmonella que hi pogués haver. Perquè... És probable que els ous que consumim tinguin salmonella, sí, és bastant probable. Poca, perquè ha millorat molt la seguretat alimentària, però és probable que en tinguin molt sovint, sobretot si són de pagès. I la qüestió és amb quina quantitat en consumim d'aquesta salmonella. En consumim també amb carns crues, amb carns o amb peixos o així, també podem tenir intoxicacions per salmonella. No fa massa, hi va haver un cas amb salmó. I la qüestió és quina quantitat de bitxo hi ha. Patògens n'hi ha molts, la qüestió és que no ens estiguem allà fotent patògens en barra, no? Llavors, de 30 a 37 és temperatura òptima. Per sota de 15 ja estem bé. A partir de 20, home, ja tens una temperatura... És com el pa. A partir de 20 graus allò comença a fermentar bé. A 25 ja, déu-n'hi-do, a 30 va tota castanya, no? Doncs, més o menys és el mateix. És el mateix.
Per cert, si algú fa pa a casa, si algú fa pa a casa, una bona pràctica és fer servir el forn com a fermentadora. Primer engeques el forn, una micona, l'atures i deixes el pa allà dins a una temperatura, això és entre 30 i 40 graus, i és un lloc fantàstic per fermentar.
Sí, per pastissos, per pans, per qualsevol cosa que hagi de llevar, sí, sí. Si vulgueu fer... Si teniu algun convidat inapropiat a sopar, doncs agafeu un ou que estigui ple de merda per fora i el teniu també en el forn així, no?
També
el...
A 37, 40.
I si us caugui a closca dintre l'ou quan el trenqueu, millor.
Una cosa que passa, si tens, per exemple, els ous a fora a l'estiu, en comptes de ficar-los a la nevera, a l'estiu veureu que si intentes fer un ou ferrat, el rovell es trenca.
Depèn d'on fes que estigui. Depèn d'on fes que estigui. No té per
què. Sí, però si tu el guardes 2-3 dies a l'estiu fora la nevera.
L'àvia, Josep, si li queia un tros de closca quan trencava un ou, el tirava. No el feia servir.
Bueno, que
això una. I l'altra cosa que et volia preguntar és allò de que si suren o no suren els ous per provar si són frescos o no. Això també és interessant.
Sí. Això és veritat, perquè a dintre l'ou hi ha una capa, hi ha una petita bossa d'aire. Llavors, això és el que fa que l'ou, quan el poses, sempre quedi dret per un costat, entre aigua, no? Quan submergeixes nova aigua. O s'aixequi més per un costat. Si és molt fresc, no s'aixecarà del tot. Què passa? A mesura que va... que aquest ou es va passant, diguem-ne, perquè no estan fecundats, aquesta bossa d'aire es fa més gran perquè perdem, perdem densitat a la clara, sobretot a la clara d'ou, i això fa que part de l'aigua que conté la clara d'ou es vagi evaporant a través de la membrana porosa. I, per tant, entri més aire. Per això sura més. Si un ou sura, no el feu servir.
No l'hauries de menjar.
Si quan obriu un ou, el rovell es trenca i és molt líquid, doncs no està fresc del tot. Si la clara sembra aigua en lloc de...
De clara.
En lloc d'una... Sí, de clara, no hi ha altra cosa. En lloc
de clara, cosa, Josep, de clara. Tots t'hem vist la cara. Tots t'hem vist la cara.
Estem en directe... Sí, estem en directe a YouTube. Si fos pel podcast, hagués... Tira.
No, en lloc de la substància més densa i viscosa...
Sí. Vengo de Francia, llevo sustancia, sí.
Doncs això és també que aquell ou ha perdut frescor, sí.
Sí, sí. Molt bé. Doncs, bueno, això és el bàsic dels ous. No sé si vols comentar alguna cosa addicional.
Una pregunta, Josep. Els ous venen... Perquè una de les coses és... Els ous recomanen no rentar-los. Suposo que precisament és per això de la porositat. Però venen rentats d'indústria.
Venen raspallats, normalment.
Raspallats?
Rentats sense aigua. Llavors,
es poden... Fota la sorra, fot algun tipus de sorra, algun tipus de material.
No ho sé, no ho crec.
Perquè que hi hagi una senyora amb un raspall així...
També és veritat que en granja és bastant net, perquè tant els que estan de gallines criades a l'aire lliure com els que no, es recullen sovint, cada dia, es manté net el galliner, o sigui, hem avançat en aquest sentit, no? I els que són ja un gàbia, pues, que aquell ou ja se'n va directament, a gallina ni el té, no? I suposo que passant per un raspall o alguna cosa així, però mai amb aigua. Com a molt es podria fer algun aigua just abans d'utilitzar-lo, però no és recomanable. Si està molt brut de fora, doncs us aguanteu, o amb un raspall de dents, o amb un drap, ho netegeu. I quan el trenqueu, idealment sobre una superfície plana, no sobre un cantell, perquè si ho fas sobre un cantell, pots entrar closca cap a dins, i no vols el contacte amb la part exterior de la closca, i mai a dintre o a sobre de la superfície on el tiraràs. És a dir, si posaràs gou en un plat per deixatar-lo per fer una truita, no el trenquis a dins del plat, coi. No, saps? No piquis amb gou a sobre el plat.
També et dic que, clar, si seguim totes aquestes indicacions, per obrir un ou necessito un quiròfan, eh? Perquè, clar, no piquis per aquí, no piquis per allà.
No, jo faig molt sovint.
Tu ho fas amb la paella al costat de la paella, que t'acunxi.
El piques a sobre el marbre.
Sí, però compte, no piquis per aquí, no piquis per allà.
Tens la paella calenta?
Millor el marbre.
Home, ja tens l'oli molt calent, però millor que no, perquè t'hi pot caure closca també i no vols menjar-te un ou cruixent tampoc, no? Millor anar al marbre, piques i amb una mà, obres i ja està, i tiques la closca i ja estàs.
Una cosa sobre els ous és que va haver-hi una època, fa uns anys, que hi havia com la llegenda urbana, igual que lo de la vitamina C que se'n va del suc de taronja, que menjar molts ous era molt dolent pel colesterol i que no se n'havia...
Sí,
és que si has, avui has pres ous, si has esmorzat ous no sopem truita perquè avui has pres ous i darrere...
Ui, no, i deien a la setmana, crec que deien com a molt dos cops a la setmana.
Dos cops a la setmana?
Sí,
jo crec que
algú
volia vendre'ns alguna altra cosa. Algú volia vendre'ns alguna altra cosa.
No vas pas desencaminat, Marc. Efectivament, estava buscant per aquí la composició, però efectivament es va dir això durant un temps, no? I no era veritat, però sí que és veritat que tu saps perfectament, quan es fa investigació, si algú t'esponsoritza una investigació, no n'estàs fent una altra. Per tant, sí. No és que no siguis bon investigador i que tinguis una intencionalitat poc ètica, no.
Tens un finançament.
El que ja és que hi ha un cost d'oportunitat i, per tant, si estem investigant tots l'efecte dels greixos, no investiguem l'efecte del sucre, per exemple.
Exacte. No?
Llavors, que és part de, això és part del que va passar als Estats Units, perquè qui va finançar aquests estudis, sobretot, va ser una part de la indústria que no li interessava que es mirés segons què i sí que interessava que es mirés cap a una altra banda. No?
Hi ha un episodi, que sembla que és del... Perdó, hi ha un episodi del podcast de Malcolm Gladwell, que ens diu Revisionist History, que es veu que ell explica que en el McDonald's originalment la patata fregida la fregien amb greix animal. En diuen en anglès, en diuen el tallow, bàsicament el McDonald's tenia les vaques i amb el greix de la vaca fregia el d'això. I es veu que hi havia un senyor amb moltes peles que tenia molta mania en el greix de la vaca i va començar a agafar i a fer tots aquests estudis i és d'on van sortir els estudis. Es van tallar les... quan es van fer els Excels, els fulls de càlcul i les estadístiques, es van treure casos com els de Grècia i França i coses així, on la gent prenia coses i tal. I llavors va ser com es va acabar. Es va acabar eliminant el tal o el llard del procés de fregita al McDonald's i es va substituir per coses absolutament tòxiques com és l'oli de palma i coses així, tots aquests olis de segons quines llavors que són molt dolents.
Tot i que fregir amb greix animal no és tampoc una cosa més sana.
Tampoc és ideal, és molt més termostable l'oliva.
Sí, sí, això sí que ho sabem.
Bueno, fregir en general, no? Fregir en general està molt bo,
no,
però...
No, Raül, no. Això, de fet, no? Això és una altra llegenda urbana i que fa poc hi ha hagut un estudi, però hi anem després dels ous. En el dels ous, que deies, Marc, és veritat, ara s'ha vist que es poden consumir 5-6 ous a la setmana sense problema o poc colesterol i que, a més, hi ha substàncies en l'ou sencer que ajuden a que desenvolupem més colesterol bo i menys de dolent.
Quin gran invent el colesterol bo, perquè abans no existia el colesterol bo.
No.
Vull dir, hi havia mesura de creïda.
És una forma de parlar, però només es parlava de...
Només es parlava
colesterol, i clar, colesterol era dolent només. Sí. I de cop i volta es va inventar el colesterol bo i era com, el tens alt però és bo, o això té molt colesterol però és del bo, i ja està.
A mi m'ho van explicar fa uns anys uns professors que eren una mica més grans que jo i em van dir, mira, no t'ho miris, perquè el dia que t'ho miris et començaran a fer prendre merdes, millor no t'ho miris, jo no m'ho miro i ja està.
Home, és una bona mesura, no?
És una bona mesura.
Sí, apareix que si apliques això a tot, ja saps on acaba, no, aquest trajecte. Acaba,
no? Sí, algunes coses s'han de mirar.
Acaba com aquell, no? Que el metge aquí... Bé, jo vaig fer una dieta molt estricta i diu, amb això viure més? I diu, no, però se't farà tant ja.
Se't farà tant, sí.
No? Doncs és una mica el mateix, no? I de les fritures, això no haurem de parir un dia, també. Però fent un resum ràpid, s'ha fet ara un... Aquest any s'ha fet un metaestudi bastant extens. Què s'ha vist? Que no hi havia estudis bons sobre els fregits. Per què? A quin oli fem servir? Bueno, ja n'hi havia que ho havien estandarditzat. Molt bé. Però a quina temperatura està l'oli abans de fregir? Poses l'aliment, a quina temperatura està l'aliment? Poses una croqueta congelada o no congelada? Com baixa aquest oli de temperatura? Quants cops el reutilitzes? Quant temps el tens en aquella temperatura? Ho tens tapat o no ho tens tapat? Perquè també afecta l'evaporació d'aigua. És a dir, que la reproductibilitat de l'experiment és complicada i que els que feien els experiments, no sabien cuinar. Això també és important. Llavors, molts experiments estan fets...
És bastant normal.
Clar, hi havia molts estudis estaven fets partint d'un aliment posat en boca i començar a pujar temperatura i on com es va desenvolupant. Ja t'ho dic jo, absorbir oli com una esponja. No. Però això ho pot veure qualsevol que ho faci.
Qualsevol fregir... que hagi entrat a un Frankfurt, això ho pot.
Sí, clar, si tu has entrat al Frankfurt Pet Galbes, també t'ho pots imaginar.
No? Exacte. No volia dir noms, però
tots
el coneixem tots.
Però té bon gust, m'ha sostat.
Jo que estudia la Facultat d'Informàtica, que està just davant del Frankfurt Pet Galbes...
Sí, per això.
Part de l'alimentació apartada. Però al final, el dels olis és molt...
Jo crec, Marc, que si traiem roba d'aquella època, encara fa olor.
Segurament. Però jo crec que al final de les fregits, a veure si en Josep està d'acord.
Segur.
Jo tinc una mostra, és a dir, si tu com fregeixes un aliment amb oli, per exemple, fas una carn arrebossada, si quan s'està fregint l'oli, tu sucaries pa l'oli i te'l menjaries? segur que no hi ha problemes. És un paio, jo sucaria aquí, me'l fotria, cap problema. Fas uns molls, fas uns molls i els fregeixes amb oli. La meva mare sempre es fotia l'oli dels molls.
Potser et cremes, eh?
No, a veure, et refredes. Però també, si és un oli que tu sucaries, si tu acabes de fregir i veus que aquell oli no hi sucaries el pa, segurament no és el millor oli. Aquest fregit no és la cosa més sana del món.
Bueno, home, és una mesura una mica dràstic, una mica extrema, no?
És com una prova del nou.
Però sí que és veritat que l'oli d'oliva té més dobles enllaços, més insaturacions, per tant, són molècules molt més difícils de trencar, són més estables en temperatura, no? Com deia en Marc, arriben a temperatures més elevades. Si no portem l'oli a punt de fum, doncs bé, ja tenim un punt guanyat. Si el portes a punt de fum, el canvies i no el reutilitzes. No? Un oli que ha estat a 70-80 graus per confitar es pot reutilitzar, un que ha arribat a 180 per fregir no ho pot reutilitzar. Si vigilem aquestes coses i les fritures es fan bé, partint d'un oli molt calent quan fas una fritanga i ben escorreguda després i tal, no, el que s'ha vist és que no té un impacte negatiu en la salut, amb bons olis. Insistim, fent servir un oli d'oliva. No cal que sigui un verge extra, però oli d'oliva. Però ja parlarem un altre dia de fritanga, que és tot un món.
Mm-hmm. De fet, les bones és això. La temperatura està supercontrolada i el temps de fregit és molt...
I es fa servir oli net i bo. Ja està. Mm.
Sí. Escolta, avui passem a la falca de Bite Right o no?
Avui no, perquè Bite Right ja no patrocina Mossega la Poma.
Ja no.
Ah, no? Hòstia, no ho sabia.
Ja no.
Si vols fer alguna gestió, estarem molt agraïts, però de moment no.
De moment, aquí
hi ha Bite Right. Hi ha falques, i les han de posar perquè
si... Per això no m'havies enviat la falca aquesta, Tomàs? No he apuntat a Sinilo.
Fa uns mesos que ja no patrocina.
Ja, escolta, i que no...
Perquè ja s'havia acabat el patrocini.
I ho anem deixant, però no ens deuen estar ni ens escolten ja. És que ja
de fet, van posar la falca bastants mesos després que ja no eren patrocinadors.
Sí, però...
Però era per carinyo. I perquè
benvinguts a l'emboscada.
Sí, sí.
Gràcies.
Anem a posar la falca de...
Però tu penses que és millor que parlin de tu malament que no parlin? O sigui, que ja està. Ja ho tens?
Això no ho tinc clar jo, eh? Però bueno, tira la falca de contacte.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé. Contacte. Recordar-vos, que estem en aquesta campanya de porta un patrocinador a través de l'aixeta a Mossega la Poma, que l'extendrem fins Nadal, etcètera. Bueno,
primera campanya del món en què member get member significa que els dos paguen més del que...
Ja està!
Hòstia, que
bo! No, Raül, és que ara t'explicaré...
És el millor, Josep, és el millor member get member de la història. O sigui, en lloc de ser porta un i els dos estalviareu pasta, pagareu més.
Pel patrocinat, segur!
Sí, sí. I espera, que ara explicaré una anècdota que us farà gràcia. A veure, no, que la campanya ha anat bé aquest primer mes de setembre, que és l'últim Q, el que estem fent la campanya. La veritat és que s'ha notat pues, que hi ha hagut un augment dels ingressos. ¿Vale? Fins i tot hem tingut una anècdota aquesta setmana d'un mecenes que ha cancel·lat la subscripció i n'ha fet una de nova per més del doble del que estava pagant.
Per això dic que funciona. Si el més flipant d'aquesta campanya del member que és member rara que fan és que funciona.
És que funciona.
Mira, i a més dirà el seu nom perquè, bueno, perquè sempre que hi ha un mecenes nou l'esmentem, que és en Dani Gaia, és un històric de Mossega la Poma. I a veure, explico per ell i per tothom. No tenim problemes financers. ¿Vale? No tenim problemes financers. De moment, Mossega la Poma ha anat
no
pagant...
No tenim finances.
De fet, no tenim finances, exacte.
Perquè no tenim problemes. Perquè no tenim problemes.
No tenim problemes financers. Espera a començar a pagar StreamYard, que acaba de fotre un salt de preus guapíssim i ja veuràs.
Bueno, farem una joint venture entre...
Ha pujat respecte a la setmana passada, Raül?
No, crec que quan tu vas mirar ja havia pujat. De fet, quan em vas dir els preus em va sortir una mica. I vaig comprar internament.
Faran Black Friday o què?
No em sona, no recordo aquestes coses.
Bueno, a veure... Que no és que tinguem... Al llarg del temps, el que ens ha vingut d'Amazon ha anat baixant, però ja no perquè la gent no compri a través d'afiliats d'Amazon, que ho continuen fent, sinó perquè les comissions d'Amazon cada vegada van a la baixa i nosaltres el gran suport és gràcies a vosaltres, els mecenes,
i perquè Amazon, com a lloc de comerç electrònic, cada cop està més enxitificat.
Sí,
cada cop està més enxitificat. O sigui, ens passa, per exemple, a casa, la meva dona agafa i busca un producte per comprar un dels nanos, Marc, compra aquestes bambes pel nano que es diuen tal d'aquesta talla, i, hòstia, no les trobo. No me les ensenya. Ha de mirar-ho ella des del seu compte, enviar-me link, perquè en funció del compte d'usuari que estiguis o de la IP que vas, no t'ensenya segons quines coses. Et comença a ficar porqueria d'aquest algoritme de cerca seu que s'han muntat.
Et passen sempre coses molt rares, Marc. Em sap greu dir-t'ho, però sempre
Amazon cada vegada... Abans era un lloc on tu buscaves... Era una botiga. I ara no. Ara el que tens és t'ensenyen anuncis, te't fiquen coses, busques una cosa, surten coses completament diferents. Cada cop és pitjor Amazon. Ja sé que a tu t'agrada molt Amazon i que ho estima...
No que m'agradi, però vull dir que crec que és l'única persona a la que no li funciona bé el buscador d'Amazon.
El buscador d'Amazon, el problema que té és que té... És que té anuncis. O sigui, una botiga que fiqui anuncis als propis anuncis, i si, per exemple, tu vols vendre un producte a Amazon, tinguis que, a més de ser proveïdor i pagar-li a Amazon,
Ludo,
per vendre els teus productes, tinguis que pagar els anuncis
d'Amazon. Els clients d'Amazon no som nosaltres, els consumidors finals.
No, ja, quan en una botiga tu no ets el client, i ja és una cosa molt estranya.
Bueno, no, ja és client tothom. No és així.
És client tothom, mira.
Però t'adones que part de les peles que fan les fan perquè els propis venedors
tenen que pagar pels anuncis i s'estan menjant el marc.
Anuncis de visibilitat.
Home, clar, si veus un market, benvingut, heu descobert un marketplace, felicitats. I és que funciona així, però funcionen així tots, eh? Sí, no, quan a PC Componentes compres algo que no trobem PC Componentes, què us penseu? Que PC Componentes cobren visibilitat? No. És que, clar, vull dir...
A veure...
Heu descobert el marketplace, això va
acabar... Ah, no cobren visibilitat, Raül.
Com tu. A veure, un moment. El que anava a dir, el que estem fent ara és intentar fer, acabar de fer la transferència de lo que anem ingressant per Amazon, afiliats, que és molt petit, i anem creixent per la part, diguéssim, de mecenes, cosa que ens dona una estabilitat i una previsió d'ingressos, no? Més o menys. ¿Vale? I això és positiu. I no, que no hi ha cap problema financer, us ho juro, perquè porto els números al dia i no tenim problemes financers. Però sí que és veritat que les despeses augmenten. Ara estem fent el canvi cap a StreamYard, ¿vale? I això també suposa un augment de costos. I el que volem és tenir, com sempre hem tingut, com a mínim a un any vista, totes les despeses pagades. ¿Vale? Sí. Aquest any, Marc, ja parlarem internament, però l'altra cosa que vull fer és trobar un costum més...
T'estic perdent l'àudio, no? I soc sol?
Jo t'estic perdent l'àudio.
Ara estic perdent, jo també.
Vale, pues no sé què passa.
Buscar un hosting millor que SiteGround o...?
Sí, més econòmic, sobretot. Per mateixos serveis, més econòmic.
Escolta, ho aterrem tot a Wasabi, eh? Escolta...
Però barat, sense feina, que ens ho facin tot. Que ens ho facin tot. Bé, a lo que anàvem. Que a nivell econòmic anem bé. I, Dani, moltes gràcies pel gest de tancar la subscripció que tenies com a mecenes i tornar-hi a minut. O sigui, et dones de baixa, tornes a donar d'alta amb una subscripció de nivell molt més superior. No? Vull dir que moltes gràcies als que teniu aquest tipus de detalls. No ha sigut l'únic, han hagut altres que també ho han fet. I des d'aquí, pues, molts besitos i moltes abraçades. I res, seguim per la segona part. Aquesta segona part venia el Josep. Tu tenies alguna ampliació d'informació? Si no, us llenço jo un tema que tenia damunt de la taula. Del que vam estar parlant la setmana passada dels Sonos, Josep, volies comentar alguna cosa addicional? Bueno, o...
No, a més, jo crec que ja ho vau comentar. O sigui, sobretot l'impacte econòmic, no?, que té la merda d'aplicació que han fet contra recomanació d'enginyers, eh? Perquè havien de canviar el player i es veu que hi havia canvis també a nivell del que anava del firmware i demés, que diuen que refer aplicació els costarà de 20 a 30 milions de dòlars. A mi m'ho havia d'explicar molt a poc, això.
Sí, jo vaig pensar el mateix, eh? Hòstia, a poc. En impacte de beneficis no aconseguir
No, l'impacte de beneficis és més bèstia, perquè...
Parlem-ne, eh?
Tot el tema de refer aplicació, empreses i amb urgències i canviant coses i amb una colla de despropòsits increïbles, venia perquè volen fer un reproductor portàtil, però que quan estàs a casa s'integri amb tot el sistema Sonos. Uh-huh. I per fer això han de canviar el player que porten els Sonos diguéssim, embedded, no?, en el firmware. I això afecta, es veu, a l'app també. No sé per què. Van fer-ho... I això era perquè volien treure un reproductor mòbil en aquest any. Per què ho volien treure aquest any? Doncs perquè el CEO ho va dir i els inversors van dir hòstia, sí, això mola, farem molta pasta.
I no ho vaig dir quan parlàvem del programa, que això apostava a que algú li anava un bonus en el tema.
Però és que ara que ve la temporada de Nadal, tothom està pensant en comprar-se un Sonos.
Clar, no era tant pel bonus com pel guidance, no? que diuen els anglesos. Si tu amb una empresa cotitzada dius faré aquest número, et penalitzen si no el fas moltíssim, i si et passes molt també et penalitzen normalment. És a dir, i el que volen els mercats és endevinar el futur, que és una imprecisibilitat, no?
Però predictibilitat.
Predictibilitat, sí. Llavors, què va... Arran d'això no podran treure aquest producte en aquest any i, per tant, en el seu pla de negoci han dit, hòstia, les ventes d'aquest producte ja no hi són, perquè no sortirà. I això són de 200 a 300 milions, o sigui, un ordre de magnitud més que els 20 quilos que els hi costa que el refer aplicació, no sé per què.
Però jo crec que nosaltres, 5 per la meitat, el hi podem fer.
Hòstia, és que per 20 milions, és que 20 milions sembla com les inflades de preu dels webs de la Generalitat, eh? O sigui que...
Jo crec que algú trobarem que ens ajudi.
Que
darrere
fer Marc.
Com?
I fem fer en Rai, i ja que venem dos altres.
Sí, jo crec que sí, eh? També s'ho farà pagar, eh? També s'ho farà pagar. A mi saps què és el que m'agrada més? A mi saps el que
m'agrada més? I en Magma, que participi.
Jo aquesta setmana he agafat... Hi havia algú que m'ha cridat perquè fes una conferència, i vaig dir, sí, faré una conferència, et paguem i tot. Ah, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. I em diuen, sí, però com que som una entitat oficial, que som un ajuntament i tal, t'has de registrar aquí a pagar. Dic, em tinc que registrar jo com a pagador. Entres allà dintre i et diuen, descarrega't aquesta component Java per signar. El component no està signat. Dius, vale.
Vale tu.
I evidentment es penja. I llavors després dius, mira, escolta, deixem-ho estar, t'envio el document aquest firmat per mi en PDF. Diu, no, és que també té que signar el teu banc. Dic, comor? Per 400 euros marranos, cochinos, per fer-te una conferència, t'he d'enviar un document signat pel banc. I dic, et puc enviar un document signat pel banc, un certificat, dient que el banc és meu? No, és que som una entitat oficial i has de ficar-ho per aquí dintre, instal·lar-t'ho, muntar-te un Windows, posar el certificat digital al Windows, instal·lar-te el nostre component no signat, i a sobre has de portar-ho al banc perquè t'ho signin, que t'ho cobraran. I sabeu qui farà la seva presentació? I vaig dir, doncs saps què? Que et faci la presentació el senyor que ha programat el component no d'allò del signatura digital.
Els hi podies haver dit que ja ho cobraries en visibilitat, Marc.
El podria cobrar en visibilitat o en carn. O
ja que parlem d'enginyeria, m'agradaria molt que el Josep, si pot, li expliqui en 5 minutets al Marc perquè a dia d'avui, vull dir els últims 15 anys, no passa res per desplegar producció en divendres.
No passa res.
A veure si a tu et creu.
No. No, que no passa... Bueno, si ho tens ben muntat,
no passa res. No,
si
està,
però... si ho tens
muntat... No, ja es veu el Marc que no, que és si desplegues en divendres, que clar, uf...
A veure...
Te la jugues a perdre el cap de setmana... Bueno.
A veure,
de fet, el de Sonos va dir, això és perquè hem desplegat en divendres.
Després de dinar...
Sempre que hi ha una cagada, ho diu sempre.
No, després de dinar, has d'esperar 2 hores abans de banyar-te. El suc de taronja s'ha de prendre immediatament. A més, si deixes el suc de taronja, si el deixes quiet, es separa, que queda l'aigua, el líquid de sota i la polpa dalt. Això Josep ho pot dir, oi?
No,
que sí?
Al revés, no? És més al revés.
Bueno, ja...
Però, Josep, a mi no em creuen. Quan els dic que això a les empreses normals, que estan ben muntades, fa anys que es desplega qualsevol dia diverses vegades...
Mira, sí. jo puc dir que de clients de Càpsida, no diré noms, eh? Clients que teníem a Càpsida, que desplegaven un cop cada mes i mai a divendres, ni galluna amb Saturn, ni, bueno, no sé, aquestes coses d'abans místiques, després de passar a Càpsida deien, hòstia, ara despleguem 8 vegades al dia i no passa res. És que... Ja, sí, es gocaté si es fan bé les coses.
Clar, i no parlem d'abans d'ahir, eh, Marc? És que clar...
No. Parlem de... Fa 10 anys, Raül, jo què sé. Tio.
Per això, és que clar, és que...
No, es pot desplegar. En divendres, no.
Però també s'ha de dir que... Però, Raül, s'ha de dir que hi ha moltes empreses, moltíssimes...
Segur, sí, sí.
...que continuen fent les coses amb el puto...
Sí, el meravellós
Moncón. I aquests no han de desplegar en divendres.
Sí, aquests potser no haurien de desplegar en general.
Ni en divendres, ni en dijous, ni en dimecres, ni en dimarts, perquè despleguin quan despleguin tindran problemes. No, es congela una mica, Josep.
Ets tu ara.
Sí, però a tu, eh? Però a tu, et passa tu ara, Josep.
Això apagat, però després en l'àudio normalment queda bé.
Doncs això, hi ha moltes empreses que no ho fan bé i continua així per herència, per moltes qüestions. En l'article aquest de Sonos jo dic, no?, que hi ha... que en una empresa, i això és algo que en Raül m'ha sentit dir mil vegades, no només hi ha tecnologia legacy, no? O deute tecnològic, hi ha persones legacy. I això passa, i són els grans causants de
problemes. I no pocs.
I un bon amic meu, que va tenir un càrrec de responsabilitat molt elevat a IBM a nivell europeu, en l'article aquest de Sonos ha fet un comentari que diu, hi ha una altra qüestió, que és all organization plus new technology equals expensive old organization. No? I és així.
Jo posaria new problems.
Sí, clar, però això és car, no?
Ui, és car.
Fixa't, i després hi ha gent que es fot en tecnologia sense saber què té entre mans i pensant que amb un Excel ho pot dirigir. I a Sonos és una de les coses que ha passat, perquè per el que he llegit, que això ve d'una investigació que van fer els de Bloomberg, per anar més ràpid, una de les coses que va decidir alguna cabeza pensante de Sonos va ser agafar equips d'enginyeria que duien 20 anys treballant junts, que havien fet aquest sistema tan ben parit que són els Sonos, que realment és molt guapo, i els va començar a partir i a separar, barrejant-hi gent nova, júnior i tal, perquè així es podien fer coses més ràpid i millor.
Genis de la gestió.
I que alguns d'aquests enginyers seniors van dir aneu a tomar pel cul ben lluny, van marxar i, bueno...
Ara guanyen algun enemic entre els oients, suposo, però això ho he vist a empreses en les que tenen la meravellosa idea que per ser faster i més time to market posen agent de producte a liderar enginyeria.
Bueno,
això sol anar molt bé 6 mesos i després sol venir l'infern.
Però això és exactament el concepte de l'enchitification segons el Cory Doctorow. Bàsicament diu, el Cory Doctorow diu a Google, el cercador de Google avui en dia és una puta merda. És una puta merda perquè ha afectat a la qualitat dels resultats i la qualitat de la pròpia web, perquè la web ara s'ha adaptat al PageRank i al puto SEO i ara entres a les pàgines web i bàsicament per trobar una mica de contingut de qualitat has d'entrar a Substack ara. Vale? És dir, com dir, no, tu tens la meva web, d'això, no, d'això, si alguns et faran pagar, alguns no et faran pagar, però no t'estan enviant tonteries. O sigui, veure un blog que a cada dos paràgrafs no hi hagi un anunci, és gairebé, dir, hòstia, quin respir. Doncs és l'enchitification. Què ha passat a Google? Doncs és que des de 2010 van començar, mica en mica, a donar més pes directiu en l'equip de cerca, en la gent de producte i no als enginyers originals, fins que ha passat el Covid i doncs ja va ser una autèntica patata. I a veure, qualsevol persona que hagi busques una cosa per Google o fins i tot per DuckDuckGo, perquè com que la web està feta una merda, busques i també trobes el mateix. En canvi, ho busques per Perplexity o altres serveis semblants i trobes unes coses acollonants. Llavors, és a dir, no es pot...
I amb Google passa una altra cosa, Ludo. I és que, pel que he llegit, sembla ser que Google es premia molt el desenvolupament de noves idees, de nou producte, però no hi ha cap incentiu de cap mena per mantenir producte. De manera que els enginyers fan coses noves i els abandonen perquè no els premien de cap manera, al contrari, es penalitza mantenir i els premia fer maldita innovació.
I aquí, no? tens el Google Graveyard, doncs, que és un dels llocs més grans del
correcte.
Hi ha un tema addicional amb això, eh? I jo m'he trobat moltes vegades. Productes industrials ben parits, que els enginyers industrials són bons, parlem d'aires acondicionats, de bombes de calor, d'altres coses domèstiques, no? Però la enginyeria del producte és bona. Vale?
fan una aplicació basura, inusable, de merda. Jo tinc uns ventiladors d'aquests que posen llum...
Van sí, però això és un altre problema, eh? Això és perquè ho consideren sí. com una, un afterthought. O sigui, l'aplicació és com una però cosa no que han de tenir una... perquè estan al 2024.
Però no ho és, però no ho és.
Ja no estic d'acord que no ho és.
Jo tinc uns ventiladors que són productes com a ventilador de qualitat. Entres a l'aplicació i en lloc d'anar a la pàgina on pots gestionar-los, entres a una pàgina de publicitat. Cada vegada que obres...
Acaba, és que això és una mica, Raül, em penso com aquella època en què tota empresa o bar de cantonada, tothom havia de tenir web i Telefònica tenia... Te donaves alta i te feia web i tenies una colla de web.
Et donava un web gratis. Sí.
És una mica el mateix. Hem de tenir aplicació.
I, bueno. Sí.
Nois, tenim
per cert, ara que estàvem parlant de Google, una de les notícies que jo tenia sobre la taula és que l'ha canviat en Raül... La va enviar en Raül o allò de...
Sí,
que,
bueno, si l'envia tot a Google. Una que no, ojo, no la trenquin en diversos llocs, en diversos empreses.
Jo crec que s'hauria de trencar. Sí. O sigui, a veure,
i l'altra la
multa... Acaba de guanyar el Premi Nobel del Premi Nobel de Química, eh?
Sí, sí, per allò de les proteïnes. Sí, a l'Alfa Fold, es diu, no?
Estan a tot arreu, o sigui, estan a missa i toquen campanes. O sigui, tot arreu, o sigui, tenen Google, tenen el YouTube...
Però és a l'Alfa Fold o a l'mRNA? És a l'mRNA.
No, AlphaFold. AlphaFold, sí, sí. I, bueno, i cuidado, que el Premi Nobel de Física, els del Machine Learning, dius, hòstia, està molt bé, eh? És una cosa molt bona, però en física...
No, és física.
No sé jo.
Us he de tallar, perquè avui tenim Super Hard Out i tenim dues propostes que portaran debat i com a mínim les vull llançar. Vale? Si no us sembla malament, anem a les propostes.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé.
Molt us interruptus totalos, eh?
O sigui, sí, bueno, ja ho acabarem d'afinar.
Es
però
pot
de totes
fer
maneres...
que el vídeo es mantingui sonant i que apareixem
es
nosaltres?
Pot, o... No. Però sí que es pot no fer es pot. Un fade-out.
El que es pot fer és fer el vídeo amb un fade-out, però clar, com que no...
Però
hem de poder entrar i sonar amb el fade-out.
Ludo, que és tema meu, que el Raül, pobre, ho ha hagut d'improvisar.
Bueno, sí, que sí, maneres, jo pregunto. Jo
de totes
pregunto.
Maneres, Raül, t'agraeixo molt l'esforç perquè m'està agradant molt, sobretot sí, en el YouTube. Com queda realitzat, té molt més sentit. Anem ràpidament a les propostes. N'hi han dos.
Jo en tinc una, jo en tinc una.
Pues no sé si deixar-te-la. No, te la deixo pel final. Te la deixo pel final per no estar en el guió. Mira,
o te la fico entre mig aquí. Tu,
vale. La primera ens la porta en Carlos Tarlux, que ens parla d'un podcast. Diu, fa uns dies que escolto el podcast d'en Trevor Noah, on hi vaig arribar a través d'en Carles Caño. I ens recomana un episodi concret. Diu, en aquest episodi xerren sobre intel·ligència artificial. Perdó. Intel·ligència artificial amb el Yuval Noah Harari i és molt interessant. Vale? Jo no sé si l'heu escoltat, si seguiu el Trevor
Noah. El llibre d'en Harari, el nou llibre d'en Harari està bastant bé. Així és com el Domo Deus...
No és una mica pessimista el nou llibre?
Ell, a veure, si el Yuval Harari és pessimisme as a service, vale? Però deixant de banda això, diu coses molt interessants. Per exemple, fa una cosa que poca gent ha fet últimament, i és, per exemple, agafar i trencar una llança a favor de la democràcia, dic, de la burocràcia. Dir, escolta, voldríem tindre un sistema burocràtic per saber com es gestionen els residus d'una ciutat. Necessitem burocràcia per això. Perquè últimament de la burocràcia només ens agrada queixar-nos, com jo queixant-me de l'Ajuntament aquest que d'això. Però hi ha coses que sí que és important fer-ho i està bastant lúcid amb algunes coses. El llibre és molt interessant. No comparteixo tot el que diu, però així és com Homo Deus desbarrava, aquest està molt més encertat.
Ja que tens la paraula, digues la proposta.
La proposta és una sèrie, és una sèrie que fan a Netflix que es diu The Gentleman. És una autèntica... O sigui, està molt ben feta. Està creada per el que va crear la sèrie Sherlock, aquella que hi havia doncs, el Benedict Cumberbatch i el Bilbo Hobbit i el Bilbo Baggins fent de Sherlock i Watson. Doncs té una sèrie que es diu The Gentleman, està basat en una pel·lícula, van tindre una pel·lícula també, però ara han fet la sèrie està molt bé. O sigui, bàsicament va d'un noble, d'un tio que de cop i volta és l'hereu d'un ducat a Anglaterra i se'n dona compte doncs, que hi ha un negoci així com de cultiu de marihuana en la seva finca i a partir d'aquí tot va a colla avall. O sigui, l'hem mirat a casa, ens hem rigut moltíssim. Ens hem rigut jo... molt.
Dius que va colla avall és mai millor dit, no?
Com?
És... Quan dius que va colla avall...
Colla avall, però està molt bé. O sigui, és surten uns personatges i unes situacions molt divertides. És una sèrie molt divertida. Feia temps que no em veia una tan divertida.
Parlant de sèries, que en aquest cas no és divertida, perquè és una sèrie en plan true crime, no? Que la fa la Independent TV britànica, que es diu Shetland. Vale? I està molt ben feta, la veritat. Els paisatges de l'illa de la Shetland, no? I les trames que tenen, perquè cada temporada és una trama, no? un assassinat i com s'intenta resoldre. I els personatges que surten estan molt ben parits. M'ha agradat força. Va, i acabem
bueno, amb la... Us heu de mirar la presentació de Tesla que ha presentat a l'Optimus. Deixeu-vos estar d'aquest taxi que ha tret sense pedals ni sense dallonses. Bàsicament són uns taüts amb rodes. Però, collons, algú que freni, no? Qui és el responsable aquí de que no ens matem? Però poca broma, perquè en 3 anys els Optimus han passat, primer en uns senyors disfressats de robot, després va ser un robot que van ser els primers que van de la primera empresa que fa robots que es van atrevir a posar el robot a l'escenari sense una grua que l'aguantés perquè no caigués. Una cosa és ensenyar un vídeo del robot fer salts mortals, però és que aquesta vegada han agafat els robots Optimus i els han deixat soltos entre la gent. I els periodistes parlant amb els robots. Els vídeos que corren per Twitter són bastant allò de dir buf, sí, perquè veus...
L'M16 i el bazooka integrats a l'ombro, com el de cortocircuito, que és la segona fase, no?
Encara no, però quan te'l compris a casa li podràs donar una pistola Nerf i perseguir-lo pel pati.
Acabem, si no teniu vosaltres alguna
més. Jo tinc ganes de saber si l'Optimus jugarà ping-pong. Si jo voldria que l'Optimus jugui ping-pong, perquè si juga ping-pong pel que diu que val...
Que s'inventi un robot, que escombri i fregui les escales...
Ja. Sí, a mi sí.
La pols, treure la pols.
I fregar l'escala, tio.
Em poso els xipresos, m'escombra, em poso els plats, els rentaplats i me'ls fregui.
Em penso que en Tomàs tenia una proposta més abans que
haguem sortit. I practica ping-pong?
M'ajuda a treballar el robot del ping-pong? Sí, per respecte al que ens l'ha enviat, en Titiller. Ens proposa que parlem, i no ens ha donat temps, ja ho parlarem en un altre moment, que parlem una mica del lío que tenen ara mateix damunt de la taula, o el drama, millor dit, els de WordPress. ¿Vale? No sé si esteu al cas, però hi ha una baralla entre el CEO d'Automatic i una cosa que es diu WP Engine, que el CEO va fer una privada.
En van parlar en el This Week in Tech la setmana passada, però tampoc...
Una cosa que és un monstre de gran, Vull dir, no us penseu que WP Engine és 4.000, és un monstre...
I WordPress també és molt gran, perquè hi ha un... No sé si
sí.
És un 30 o un 40% dels 40% blogs, de moltes webs, que està fet
amb WordPress. A veure, una cosa és el projecte open source, que té el 40% de la web, i llavors a partir d'aquí, Automatic té molts clients que utilitzen, ja sigui el Jetpack o altres plugins o temes o coses que fa l'empresa Automatic o directament el hosting a WordPress.com. Vale? Però és una empresa molt, molt, molt gran.
Que aquí molt, és en Automatic...
Ja ho he parlat, o sigui...
Aquí és on Automatic es converteix en proveïdor de serveis, perquè fa el hosting, i entra en competència amb aquesta gent que es diu WP Engine.
Vale? Però bàsicament el que diuen...
Que no són d'Automatic i que s'aprofiten
de l'open source de WordPress. Que contribueixin al projecte. És a dir, ja que estàs utilitzant el WordPress per agafar i desenvolupar el teu negoci i ets tan gran i segur que teniu coses que esteu desenvolupant doncs, per fer que es pugui desplegar millor, que pugui funcionar, es pugui desplegar en divendres i que tot això funcioni més bé, integracions amb sistemes i tot, contribueix al projecte open source. I aquesta gent no estan contribuint. I llavors, clar,
és un tema complicat, És un tema complicat. No podem... Perquè bueno, també el que vol fer el CEO d'Automatic, ojo, perquè vol agafar una llicència que és d'una manera... i retorçar-la obrint una porta, un Stargate, a pràctiques una mica xungues a la indústria que es podrien arribar a donar. O sigui que és un tema llarg, Si el voleu, el podem parlar un altre dia.
No.
És un tema que dóna poca estona.
Sí, era un tema, sí, sí. Era un tema principal, però com avui hem parlat d'ous, l'hem
de deixar. És molt interessant. Per, prioritats. Jo crec, prioritats. Sí, jo crec que una de les millors coses que podem fer tots per millorar la nostra salut és incorporar més ous a la dieta.
Bueno, només, només hem de pensar, tu, a final de setmana, què has menjat? Més ous o WordPress? Ous, no?
Molts, pues ja molts més ous. Molts més. Però si tu al matí, si tu fiques ous a la dieta, segurament treus altres coses que no són bons.
Pots trencar ous en divendres?
Sí.
Depèn del que pensi l'Audiència Nacional. Això està en mans de l'Audiència Nacional.
Carn i peix, bueno, no ho sé. Carn i peix, no ho sé. Depèn de si
tanquem,
estàs en el calendari ortodox o en el cristià o en el... o fas el ramadan o alguna cosa d'aquestes.
Que ja són, ho sento, són més de les 4, hem de tancar. A veure, sí, ràpidament, abans de marxar, una abraçada molt forta a Carolina del Nord, que han tingut problemes, sobretot a les muntanyes, perquè tenim en Ciner que ens està dient hola, xatos!
Està sencer, Ramon... tot bé, no?
Sí, jo crec que ell sí, però a la zona de Carolina del Nord han tingut problemes. I l'altre que també ens està escrivint dels Estats Units, en aquest cas de Califòrnia, que ja viuen tranquils, perquè només tenen focs, però no tenen huracans, és en Ramon Maria Gallar. Ramon, una abraçada, guapos. A tots els, pues, no sé, però han hagut més de 10 espectadors o 15 en directe al YouTube, moltes gràcies.
Els d'Estats Units anirem... han vist en l'Elon saltant al costat d'en Trump, fent el ridícul més absolut possible.
Sí. Més encara?
Més encara.
Diu que
i
sí,
entrevista l'endemà amb el Tucker Carlson, o sigui, per complementar-ho tot,
fantàstic.
Rematant dient que ell paga a la gent que vulgui votar Trump.
Sí, dient que, sí, no, sí. Que és qui alguna, ho feia com indirectament, qui fes no sé
què. Sí, perquè clar, perquè això no ho pot dir. Diu que pagarà per acompanyar gent a registrar-se perquè voti. Però, home, només falta dir perquè
dòlars,
voti.
Ah. Jo t'acompanyo a tu, tu com acompanyes a mi, cobrem tots dos i han estat en swing states.
Sí, o sigui,
quan ja tirem a pagar per votar, ja anem
veles
a l'època del
Pepe de Juli César.
Així estava pensant, els autobusos de monges. Sí.
Tanquem paradeta. $47 pagava, per cert. Tanquem paradeta dient dues coses. Una, gràcies, Raül, per la direcció d'avui del programa.
I realització.
Realització, que ha estat molt xula. I, Josep, molt ben tornat, tio. T'hem de veure més vegades. Perquè jo sóc incapaç. En Raül li falta gas.
I si diu que toques la guitarra,
entre
ara, Josep.
Entre tots dos intentem apaivagar una mica més
el mar. De fet, el meu heart stop és perquè tinc un tema ara justet i me'n vaig a buscar la nena i a classe de guitarra.
Us aneu a classe de guitarra?
No, bueno, ella es queda a casa, jo me'n vaig a classe de guitarra.
Tu te'n vas a classe de guitarra. Molt bé, jo quan sigui gran tornaré a fer classe de guitarra.
La setmana vinent...
Ara de moment no és la toca.
Més i si podem millor. Vinga, una abraçada a tots. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.